hi ha molt malestar emocional. Sabent que el malestar emocional que no s'ha tractat degudament, doncs pot anar, bueno, pot unificar i pot tenir mal pronòstic segons com i pot evolucionar cap a una patologia mental.
Un espectacle de màgia carregat de participació i grans il·lusions que et farà passar l'estona volant. Després de tants anys sobre l'escenari, arriba el Maglari més estrafalari que mai i tu el podràs veure aquest dissabte 29 de març a les 7 de la tarda al Teatre Conservatori de Manresa. Només per 18 euros. Compra les teves entrades per veure el Maglari a Cursal.cat i ajuda a salvar vides perquè aquest estrafalari és per a col·laborar amb l'Associació de Lluita contra el Càncer. Col·labora Ràdio Manresa.
Hola, Julia, que llega la primavera y nuestros descuentos se alteran. Cómprate un coche como nuevo y al mejor precio en HR Motor. Si buscas coche y con la mejor garantía, en HR Motor está esperándote.
HR Motor Manresa, al Passeig del Riu 52.
Hora 14, Catalunya Central. Eli Pagan.
Hola, què tal? Molt bon migdia. Tornem a tenir sol a la ciutat de Manresa. Tenim en aquest moment una temperatura molt suau i és que estem a 18 graus de temperatura. A la tarda hem de tenir cels més ennuvolats i en algun punt d'Osona i també del Moianès. Aquesta tarda hi podria caure alguna precipitació. Els embassaments de les conques internes han arribat aquest dijous al 60% de la seva capacitat, un nivell que no se salia des del gener de l'any 2022. El creixement de reserves és generalitzat, amb 6 dels nous embassaments per sobre del 50% i només un, el de Siurana, per sota del 25%. Pel que fa als 5 pantans, el sistema Ter Llobregat, encara en fase d'alerta per sequera, també superen avui el llindar del 60%, concretament el 60,4%, que és el que marca el retorn a l'escenari de normalitat. La gran escala d'embassaments s'han produït aquest mes de mar gràcies a aquests registres de precipitacions dels darrers dies. Aquest percentatge és el mínim requerit doncs, per sortir, com dèiem, de l'escenari d'alerta i passar a la normalitat. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ja va avisar la setmana passada que calia superar aquest llindar, però també veure què passa durant el mes d'abril en termes de pluja per tal de garantir una sortida estable a l'alerta i no haver de canviar al cap de poc temps i tornar a les restriccions. Aquest dijous els embassaments de les conques internes en el conjunt, com deien, estan al 60% de reserves amb més de 416 hectòmetres cúbics d'aigua envasada. Si parlem dels pantans de casa nostra, doncs el pantà de la Baells ha baixat una mica lleugerament en els últims dies perquè està desembassant aigua i està, però, ull, al 95,7% de la seva capacitat. Deixem els embassaments, deixem l'aigua i ens anem a l'escola OMSI de Prat de Manresa, que ha impulsat l'excel·lència educativa amb un nou espai de ciència i el nou batxillerat, que s'implantarà el curs vinent. La nova oferta de batxillerat de l'OMSI de Prat sumarà un total de 140 noves places, cobrint tota l'etapa educativa. La nova proposta educativa d'aquest centre de Manresa comptarà amb la modalitat de ciències i tecnologia i també la de ciències socials.
Per seguir donant continuïtat a la nostra línia de treball, de metodologies flexibles, de treballar amb profunditat i amb innovació, a vegades també famílies ens demanaven de la possibilitat de poder continuar oferint aquesta etapa ja postobligatòria i aquests últims anys doncs, ens hem preparat per treballar-ho d'una manera molt, molt acurada, rigorosa i dissenyant-ho doncs, amb molt sentit. No? D'aquí que una miqueta el que expliquem és que l'OMS al batxillerat és innovació, recerca i futur.
El programa educatiu està dissenyat per potenciar les vocacions científiques, tecnològiques i socials que inclouen metodologies innovadores. Ha desenvolupat el nou batxillerat i contribuirà també al nou espai de ciència, que s'ha presentat aquest mateix dimecres i que està equipat amb la tecnologia més avançada.
La ciència ja puja d'una forma escalonada i molt rigorosa al llarg de totes les etapes educatives de l'escola. Però sí que és veritat que per poder treballar amb pràctiques educatives d'excel·lència científica com fem, necessitàvem unes instal·lacions doncs una miqueta com les que s'han presentat avui, que són unes instal·lacions molt d'avantguàrdia, amb materials molt avançats i que ens permeten unes pràctiques de ciència que fins ara no podíem fer, no? I evidentment això és paral·lel a que també era necessari per aquest batxillerat que hem dissenyat tant amb una de les modalitats tan científic i tecnològic, no? Perquè volíem no només treballar les competències claus, sinó tot això portar-ho a la pràctica i poder experimentar.
A més d'oferir unes instal·lacions a primer nivell, la Fundació Catalunya La Pedrera i l'Escola OMS i de Prat han invertit en la formació contínua del seu equip docent. L'aposta per la ciència i la innovació educativa reforça el compromís de la Fundació Catalunya La Pedrera amb l'excel·lència en educació i el desenvolupament de les futures generacions.
No deixem parlar d'escoles, i és que el ple de l'Ajuntament de Manresa ha donat llum verda a la cessió d'un solar d'educació per instal·lar mòduls prefabricats que permetin absorbir l'augment d'alumnes de l'Institut La Satània. L'espai es troba al carrer Bat Oliva número 3, a tocar de l'avinguda de les Bases de Manresa. El regidor d'Educació de l'Ajuntament de Manresa, Pol Huguet, va explicar que el creixement de l'alumnat d'ESO respon a un augment demogràfic i que calen solucions estructurals, tot i que de moment s'ha optat per aquesta mesura provisional d'instal·lar mòduls a l'Institut La Satània. Durant el debat, el regidor també va anunciar que de cara al proper curs, la ciutat de Manresa reduirà la ràtio 27 alumnes per classe a l'ESO, per sota de la mitjana d'altres ciutats, que és de 30. Aquesta mesura, diu, permetrà garantir places per la matrícula viva sense sobrepassar una capacitat raonable per aula. Des de l'oposició, el regidor de Junts, Josep Gili, va instar el govern municipal a assegurar que els mòduls de La Satània siguin una solució temporal i no s'acabin convertint en una resposta permanent davant la manca d'infraestructures educatives de la ciutat. I continuem ensenyament. 3.500 estudiants passaran aquests dies per la Fira de l'Estudiant de Manresa, que va obrir portes ahir.
Un espai d'orientació acadèmic, formatiu i ocupacional. Això és el que és la Fira de l'Estudiant i que en aquesta 33a edició espera un gran nombre d'alumnes.
Enguany uns 3.500 alumnes passaran per la Fira, amb aquests grups que venen doncs, als diferents centres d'aquestes tres comarques, a part dels estudiants o alumnat o persones també adultes que puguin arribar a passar per la Fira.
Com cada any, la Fira s'organitza amb itineraris formatius i educatius. L'objectiu és que els estudiants tinguin la major informació sobre les possibles sortides formatives i professionals, per tal d'escollir amb conseqüència. Des del Departament d'Educació, a partir del setembre, apostaran per augmentar l'oferta educativa al territori.
En aquest sentit, doncs, hi haurà un augment a Catalunya Central de 3 PFIs, un augment també de 3 cicles formatius de grau mitjà, un augment de 4 cicles formatius de grau superior i un d'especialització relacionat amb la robòtica.
Tots els alumnes que visitin l'espai podran conèixer tots aquells estudis que fan en 17 centres formatius del territori, on enguany s'hi han sumat els batxillerats. D'aquesta manera es dona un pes específic a l'oferta educativa de les comarques del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès.
I en una altra Fira de l'Estudiant, d'aquesta Fira de l'Estudiant, ens anem al Saló de l'Ensenyament de Barcelona, que va obrir portes ahir dimecres a la capital del Barcelona, a Montjuïc, i amb la presència de la U Manresa FUB. La U Manresa ha tornat un any més al Saló de l'Ensenyament. A la Fira d'Orientació Acadèmica per Excel·lència de Catalunya, la U Manresa ha presentat la seva oferta formativa en l'àmbit de salut, educació i empresa.
El Saló és un lloc on hi has de ser, perquè hi són totes les grans universitats catalanes, nosaltres som una d'elles i per tant entenem que hi hem de ser. Realment és un lloc on es fa molta feina. Cada vegada ve un públic més qualitatiu, primer, segon de batxillerat, molts cicles formatius superiors que estan buscant una sortida immediata al seu futur.
Una de les novetats de cara al curs vinent és la Clínica Odontològica Universitària, on al setembre del 2026 arribaran els primers estudiants del grau en odontologia.
Aquest gran aparador universitari permet als futurs estudiants conèixer de primera mà els estudis i també expressar els seus dubtes i les seves inquietuds.
Depèn del que preguntin, els que s'interessen per ciències de la salut, infermeria, fisioteràpia, podologia, solen tenir-ho més clar i venen com més focalitzats a preguntar sobretot per infermeria. I en canvi, els de ciències socials sí que notem que van una mica més perduts i que tenen més dubtes.
En el cas de la Manresa, un dels reptes és que els estudiants que són de fora de la ciutat o de la comarca vinguin a la capital del Bages per conèixer les instal·lacions. Els interessats tindran oportunitat de fer-ho en el marc de les portes obertes que se celebraran els dies 9 i 10 de maig.
I pel que fa als esports, a hores d'ara, la comarca del Baix i també l'Anoia, que és seu d'aquesta Volta Ciclista Catalunya, han sortit per primera vegada. La volta ho ha fet des de Sant Vicenç de Castellet, han passat per Manresa, se'n van cap a la comarca de l'Anoia i acaben al final d'etapa avui a Montserrat. 2:15.
Hora 14, en la SER, con Javier Casal.
Una y media en Canarias, lo acabamos de conocer, la editorial Anagrama suspende la distribución del libro en el que José Bretón confesaba el asesinato de sus dos hijos. Pepa Blanés, jefa de Cultura de la SER, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas
tardes. Pepa, tenemos ya aquí el esperado comunicado de Anagrama, ¿no?
Sí, finalmente ese comunicado en relación a qué va a pasar con la distribución del libro El odio de Luis G. Martín, y como dices, la editorial Anagrama informa que voluntariamente se mantiene en su decisión de respetar la petición de esas medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía para paralizar sine die la distribución de la obra. Desmiente además que se vaya a realizar pago de cualquier naturaleza al condenado por los horribles crímenes cometidos en 2011, José Bretón. También manifiesta su respeto absoluto a Ruth Ortiz y dice que lamenta el dolor que las informaciones divulgadas sobre la publicación y la distribución del libro hayan podido causarle. Por otra parte, pide que debe existir en la sociedad un equilibrio entre la libertad creativa como derecho fundamental y